Bé, sabeu, estem a la tercera entrega d'aquestes visites a la col·lecció. És la tercera planta, en aquest cas la planta 0, i a dins el recorregut de l'exposició doncs ens trobaríem en aquest moment de tombant de segle, pràcticament, el canvi del segle XX al segle XXI, que era un dels objectius de l'exposició Volum, quan la varen començar. Per una part, intentar canviar aquesta idea que hi havia hagut de que el segle XX era només el segle de la imatge, que era el segle del cine, de la foto només, i per l'altra part mostrar com just en aquest tombant de segle cap al segle XXI és quan hi ha l'eclosió, que no el descobriment, perquè ja veurem que hi ha peces que venen dels anys 60 i dels anys 70. Aquí bon, ja hi havia hagut una investigació sobre això, però sí que és l'eclosió de la utilització del so, sigui en format música, sigui en veu, sigui simplement en so, de les obres d'art. O sigui, ens estem allunyant d'una manera d'art feta només a base de la mirada, a base de la percepció visual, per entrar en un tipus d'art que posa en marxa molts més sentits. És un art que, com anireu veient amb les diferents obres per les que passarem, involucra, a més del so, altres coses, per exemple, el temps, per exemple, la narració. Comencen a ser obres que, a part de ser contemplades i gaudides visualment, són peces que solen tenir un argument a dintre, que solen tenir uns referents, a vegades històrics, a vegades literaris, etc. En aquesta planta, com dic, trobarem peces de cronologia molt diferent, però totes elles tenen un històric que es remunten als primers experiments que en els anys, bueno, ja de fet a les primeries de segle XX, amb els experiments dadaistes, per exemple, amb una miqueta més tard amb la poesia concreta. Recordareu una peça de Falstrom que havíem tingut també a col·lecció fa un parell d'exposicions. Tots aquests experiments de la veu i del so serviran de preàmbul a moltes de les obres que en els anys 90 i en l'any a partir de l'any 2000 també es aniran consolidant. Aquesta planta està estructurada d'una manera realment senzilla. Ens trobarem a davant de diverses peces que tenen en comú un cert trets, com és aquesta utilització dels elements narratius, del so, però són peces independents. Aquí hem decidit començar per la peça de Juan Muñoz. La lligaríem directament amb el que havíem vist a l'anterior visita a la planta segona. Recordareu que havíem fet un recorregut que començava amb les pintures dels anys 80, trànsit cap a 90. En l'àmbit intermig veiem les escultures de Toni Krach, aquella ocupació tan contundent a través dels volums de l'espai. I després anàvem avançant cap a obres que tenien un component conceptual molt més profund, molt més intens, com eren les d'Art and Language, o les de McCall, o Philippe Thomas. Recordeu aquell artista que mai firmava amb el seu nom, sinó que se deia Le Ready Made, appartient a tout le monde, que són unes obres com que ens recordaven molt a Marcel Brotaers, no? La ironia de no utilitzar el seu propi nom. Aleshores, des d'aquell moment, connectaran ja amb un altre nou tipus d'art i volia començar amb Juan Muñoz. Juan Muñoz, com sabeu, és un escultor, malauradament va morir quan tenia només 47 o 48 anys, fa una sèrie d'anys, i tot que és escultor i que per tant ocupa l'espai físicament, les seves obres tenen un component conceptual també molt intens i molt contundent. Les seves peces solen tenir referents literaris, li interessa molt el món de la literatura. En aquest cas, aquesta peça se diu Wasteland. Wasteland en castellà seria La Tierra Baldia i és un poema de l'Eliot, L.S.T. Eliot. Jo m'he fet unes fotocòpies d'aquest text de La Tierra Baldia. Perquè ell deia, Muñoz, que quan llegeixes Eliot és com si te trobessis en una habitació buida a qui bon ressonés una veu. I realment m'he llegit La Tierra Baldia i déu-n'hi-do. La Tierra Baldia és una obra que comença, està dividida en diferents parts. La primera se diu El entierro de los muertos i diu algo així com Abril es el mes más cruel, engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales. I aquest to, parlant de la mort i de l'absència i de com de la mort es generen primaveres, està present al llarg de tot el seu poema, però després té paràgrafs que ens recorden molt aquesta obra. N'hi ha un en concret que diu: háblame, no se sap en qui parla, però diu: háblame, ¿por qué nunca hablas? Habla, ¿en qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué? Nunca sé qué piensas. ¿Piensas? I això ho podríem, bueno, enllaçar molt bé amb el que veiem a la peça. Entreu, si voleu, podem entrar a dintre. Aquí Muñoz està utilitzant aquests elements escenogràfics que li agradaven tant. Ell fa moltes referències tant en el manierisme com en el barroc espanyol dins la seva obra i per tant li interessen aquestes escenografies, aquestes posades en escena pues, parateatrals. I ens introdueix aquest element que és el muñeco del ventríloco, que per una part és una realitat, però al mateix temps és una ficció, perquè és un muñeco de ventríloco, però ni siquiera és un real muñeco de ventríloco, sinó que és una escultura. És una figura que mai parla per ella, té la paraula negada en aquest cas. Per tant, estem parlant de sons i de paraules en aquest moment des del silenci. Té també un element característic de Muñoz aquesta obra i és que amb el fet de crear aquest mur a la meitat que ens interromp, crea un interrogant sobre la segona meitat de la sala. Quan ara anem tots junts i ho veiem d'una manera, però quan un està sol i entra, sempre tendeixes a pensar què passarà, què hi ha al darrere, quina és la continuació d'aquesta història. I un altre element que també sol estar molt present amb aquestes peces d'elles, amb aquest fascinació pel manierisme que ell tenia. Sempre buscava la, com se'n diu això, la inestabilitat. Inestabilitat que en aquest moment és física, aquest nino està apoiat, no està ni a la meitat ni està a prop de la paret, està en un lloc semiperillós, però a més hi ha aquell canvi d'escala en el que de vegades ens hem referit quan parlem de Muñoz, quan fa figures de persones, mai utilitza el tamany normal d'una persona normal, sinó que sempre utilitza una escala lleugerament inferior. Amb la qual cosa, bueno, és un recurs que feien servir els manieristes, que ens destrotaven l'escala humanista. I bé, aquesta és una peça, com dir, doncs, amb un referent literari molt important, que és una de les constants de Juan Muñoz, un element narratiu, és una peça que ja està dins dels 80 i fa una ocupació de l'espai en el que hi ha la paraula callada, a més de l'escenografia. Ja no és només com crac, que omplia base de volum, o com fan altres escultors de l'escola aquella anglesa. Bé, aquí ens trobem amb una altra obra que vosaltres coneixeu perquè l'hem mostrada en el context de l'exposició Modernologies, que es va fer uns anys en el museu. Aquesta peça és una obra de Punhossel, és un artista austríac jove, deu tenir uns 35 anys, és igual que Poletna, recordeu Matías Poletna, que a l'última exposició el havíem presentat a la Torre, aquell got de Hoffman que donava voltes? És la mateixa generació també que Andrade Tudela, aquell escultor que fa aquelles peces de mimbre. Tots ells són artistes joves que estan estudiant i donant voltes sobre el que va ser la modernitat, sobre el que van ser els còdics del modernisme internacional. Aleshores, aquesta peça de Punhossel li va ser encarregada per participar en una de les darreres documentes. I ell va triar una peça que reuneix una sèrie dels que són els seus referents en tota la seva producció. Ell el que intenta mostrar moltes de les seves obres és com un dels trets de la modernitat va ser el saber crear un llenguatge internacional, un llenguatge pues que, bueno, com diu això, internacional, que a més estava imbuït d'un cert poder, o sigui, era un llenguatge pues, que donava reconeixement a l'utilitzar-lo. I ell ha fet investigacions pues, tant en signes i maneres d'expressar-se alemanyes, ha fet al·lusions al Bauhaus, ha fet al·lusions al constructivisme rus, ha fet al·lusions també al Japó, i aquí amb aquesta peça conjumina una mica tots aquests elements. Aquesta obra se diu Modernology Triangular Atelier. Aleshores, la paraula Modernology és el títol d'un projecte arquitectònic de 1930 d'un arquitecte que es deia Wahiro. I ell adopta aquest títol d'aquest arquitecte. Aquest home, als anys 30, va ser un dels primers arquitectes japonesos vinculats a l'avantguarda que va qüestionar que un llenguatge internacional, des de que va substituint les peculiaritats locals de l'arquitectura japonesa tradicional. Després, el fet, veieu que està format, són com tres grans biombos, és una estructura triangular. Justament per això la peça es diu també Triangular Atelier. I Triangular Atelier va ser el nom d'una estructura que l'any 25, el 1925, el dissenyador Tomoyoshi va crear també. Entonces, ell ha copiat aquesta estructura dins l'espai de retallar un triangle a través dels seus biombos. El fet també d'utilitzar aquestes parets cobertes de roba i tapissades de negre tampoc és gratuït, sinó que és una al·lusió a una exposició que hi va haver de Die Sturm, recordeu aquest moviment alemany de pintura, es va fer una exposició a Tòquio també als anys 20 i que es va caracteritzar per utilitzar aquest entapissat de les parets. I finalment, les pintures que veieu, els dibuixos que veieu a les diferents superfícies estan aplicats, són també formes agafades d'un dissenyador de la Bauhaus, que es deia Detzter, en la qual aprofita per fer aquest lligam també amb el llenguatge sortit de l'escola de disseny i d'arquitectura alemanya. Per tant, veieu que aquest arquitecte, com us deia, pertany a tot aquest grup de nous artistes que el que estan és referint-se contínuament a la modernitat per qüestionar-la o explicar-la. I ho fan pues, des d'aquest àmbit encara molt silenciós. Aquí ens trobem amb un món molt pausat i molt silenciós. En aquest món de referències, tot i que la peça no la té continguda, hi ha al·lusions també al cinema japonès d'aquests moments. No, hi ha un dels panells conté una revista emmarcada, igual que els dibuixos, que va ser un element aquí com un llibre de capçalera de l'avantguarda a Japó, de com es va començar a configurar. També la trobarem en un d'aquests panells. Ara entrarem a la següent sala, que hi ha una obra que vosaltres segur que l'heu vista perquè l'hem exposat diferents vegades, que és una instal·lació de Joan Jones. Joan Jones és un, podria dir, artista, que és lo important, però és una performer americana que ha fet una obra extensíssima, ha treballat en vídeo, ha utilitzat, com dic, ha fet performance. Té una obra molt, molt extensa. Les seves obres reflexionen, entre altres coses, sobre els mites, però també sobre la figura de la dona, sobre el feminisme, etc. Li interessen la història i, com dic, els mites que la configuren. Aquesta peça, en concret, la recordeu tota una que la veieu, és la que té a veure amb el mite d'Helena de Troia. No? Ella el que ha fet, va ser convidada, us ho vull dir ben això, va ser convidada a participar a la Documenta 11 per Okui en Vesor i li varen dir que, bueno, que creés una obra i ella va pensar pues, que volia reflexionar sobre el mite d'Helena i el que va fer va ser que en comptes d'anar a la història clàssica que parla del rapte d'Helena i que la guerra comença per això, ella agafa un llibre d'una escriptora que es diu Hilda Dolite, que l'any 1961 va escriure un llibre que se diu precisament Helena en Egipto. I és una història, que a més està comprovat per fets històrics, que diuen que Helena en aquell moment no estava a Troia en absolut, que possiblement ni la va trepitjar, que ella havia viscut, que estava a Egipte, i que per tant tot aquest mite que es va muntar de la guerra entorn a Helena són aquestes històries que en el fons tots ens volem creure i creem llegenda, però que en el fons eren uns arguments molt més pragmàtics, molt més de poder, el que va motivar aquesta guerra. Llavors ella, per parlar d'això, utilitza diferents recursos. Per una part diu, bueno, tornaré a recrear el mite d'Helena i ho fa de dues maneres. Per una part se'n va a Las Vegas i agafa les imatges d'aquells hotels que hi ha amb l'esfinge i la piràmide, etc. Quan parla d'Egipte surt aquell Egipte. I per l'altra banda mostra peces històriques, fotografia, documental històric d'un viatge que havia fet la seva àvia a finals del segle passat o a principis de segle a Egipte. Una vegada fa aquesta composició, que té altres elements, com per exemple, veureu que hi ha un divan de color verd, aquest divan, ella diu, això pot ser un sarcòfag, però també té molt a veure amb el sofà del Freud. i ella, la Dolite, l'escriptora del mite, havia estat pacient de Freud. Vull dir que hi ha també moltes al·lusions. Una vegada ella té fet la seva instal·lació, després hi va fer una acció a dintre, i també existeix la performance de Joan Jonas feta dins la seva peça sobre Elena. A més del vídeo principal, aquí bona és ella la que surt fent dibuixos i parlant de tot això, hi ha un altre petit vídeo que veureu que està dins una espècie de suport, com un expositor, que també recrea un tros de la història, em sembla que és d'Irlanda, d'un rei i una reina irlandesos que se suposa que estan parlant també de grans afers econòmics del seu regne, però ho estan parlant a dins del llit com un matrimoni que s'està barallant. No? Entonces, ho veureu també aquí. No? És una manera de desmitificar les grans llegendes de la història. I després, a dintre del mateix àmbit, però a la capelleta, bueno, ja ho veurem, trobarem el Muntades, amb aquella altra obra que també ja heu vist altres vegades, que la comentarem. Però aquí, com veieu, ja aquest element narratiu és superimportant, el tema, evidentment, de la veu, de crear un ambient, ja no és només observació. Bé, aquí al costat, com deia, tenim l'obra de Muntades, Portret, aquí de dins aquesta sala. Potser alguns de vosaltres la recordareu en aquest vídeo, l'hem presentat altres vegades. En ocasions el posem en el context d'una altra obra que es diu Portrets, en plural, que són 11 serigrafies molt grans en el que es veu només els llavis i micròfons. O sigui, són 11 retrats de personatges amb el micròfon. Tant un com l'altre parlen d'un d'aquests interessos que sabeu que té el Muntades des dels principis de la seva producció. Per recordar una mica de manera molt esquemàtica, recordareu, Muntades té uns inicis vinculats amb l'art conceptual a nivell de sensacions, justament li interessa veure com un glaçó es desfà, veure com es pot tocar papers diferents, tenim a la col·lecció un llibre de sensacions per tocar paper de vidre de diferents textures, etc. Però a poc se va interessant cada vegada més per tot el que són els mitjans de comunicació, els que són els elements de la comunicació, el receptor i l'emissor, i després també va estudiar com els missatges poden arribar o no manipulats, com es poden canviar els sentits de les coses, etc., segons els contextos. Aquesta peça que se diu Portrets ens parla justament de els gestos, d'aquest llenguatge, en aquest cas llenguatge no verbal, no estructurat com un lèxic, però en canvi igualment poderós. Posa l'accent amb el gest, l'accent amb les mans. Ha difuminat volgudament la veu, el missatge ha marxat, però en canvi és una gesticulació que es podria aplicar a qualsevol tipus de discurs polític o pseudopolític dels que ens hi movem tan sovint. A les altres obres, que a vegades quan dic acompanyen aquesta, el discurs és al revés, és la força de la transmissió, no? La força d'aquest micròfon que acaba incorporant-se en el retrat de la persona i en el mateix temps com si li donés un poder. Una persona amb un micròfon davant pues, té un element de poder incorporat. Muntades, ara, bueno, en vàrem parlar una mica el dia que vàrem presentar la peça de Between the Frames, però ara ja és un artista molt ben representat dins la col·lecció del MACBA. Tenim pràcticament obra de totes les seves etapes i se pot fer un recorregut per aquests interessos que dic de la seva producció. Bé, aquí ens trobem en un àmbit que fa una mica de distribuïdor d'algunes obres en les que anirem entrant. La peça que ens rep és una peça de la Caixa, de la col·lecció d'art contemporani de la Caixa. I, a veure, us diria, té la peculiaritat, són fotografies, però estan fetes amb un caràcter molt pictòric encara, o sigui, podríem dir, bueno, ens trobem davant d'una obra visual, però a part dels elements, podria semblar, però a part dels elements visuals, evidentment hi ha un contingut que ens inquieta. És aquesta imatge del pallasso. Pallasso d'entrada sense sexe, mai sabem si és un pallasso dona o un pallasso home, i a més aquí ens posa davant d'aquesta accentuació dels seus caràcters més grotescs, com són la boca i el nas. I sobretot el posa amb una tessitura en el que és tot el contrari del que ha de ser la imatge del pallasso feliç, del pallasso que fa riure, no? És més aviat una imatge dramàtica. Totes aquestes són una peça de silenci que d'alguna forma l'han posat aquí perquè ens trobem en un espai de trànsit cap a el que són les altres instal·lacions. Aquí ens trobem amb una obra, és una nova adquisició de la col·lecció, que és de Pierre Bismuth. És un artista que sempre ha treballat partint d'altres obres, siguin peces de cinema, siguin imatges de còmics, siguin revistes o siguin llibres. I en aquest cas és una obra que agafa com a referent una pel·lícula de Michelangelo Antonioni que se deia The Passenger, una pel·lícula de l'any 75 en el que el protagonista, que és Jack Nicholson, és un periodista que està filmant o està gravant per Àfrica del Nord, no sé exactament a on. I un dia surt a fer feina i quan torna troba que el seu veí d'habitació s'ha mort. Entonces, s'assemblaven físicament, el senyor que s'havia mort es veu que tenia bueno, un perfil personal o professional poc llamatiu i aleshores ell decideix canviar-se pel mort, de manera que ell queda com lliure de la seva pròpia identitat i canvia. Aleshores, a partir d'aquesta pel·lícula, que parla justament d'això, de la identitat, del subjecte, etc., ell decideix fer un altre experiment i estem entorn al llenguatge, entorn al so. Agafa una mecanògrafa i li posa el so de la pel·lícula de Passenger, però només el so. I li demana que faci ella una transcripció escrita, que és el que veiem nosaltres en pantalla, que intenti reproduir els diàlegs que sent, però sobretot també les impressions que li fa la pel·lícula de Passenger. Les sensacions i que reculli l'ambient. No? Allò també, hi ha soroll, no hi ha soroll, s'obri una porta, se tanca una finestra, etc etc. Li diu, està enfadat, etc. I aleshores el que fa és una obra que conjuga les dues coses. Per una part, el sonor és la banda sonora autèntica de la pel·lícula i per l'altra banda tenim l'escrit d'aquesta pel·lícula que ens el fa una persona que no ha vist les imatges sinó que només ha sentit el so. Per tant, estem ajuntant dues maneres de percepció que ens poden fer demanar quina de les dues és més vàlida o és més rica o fins a quin punt es conjuguen. O posa de manifest que una de les dues li poden faltar elements, no? Que només sapiguem-ho tot ho podem... Aleshores, bé, lo interessant és poder sentir la versió original de la pel·lícula i anar veient com una altra persona l'ha interpretada. I Bismuth sol fer aquest tipus d'obres, com dic, jugant entorn a la percepció. En aquesta obra justament és el so el que, sense ser el protagonista de lo que aquests personatges fan, ens està situant i ens està donant pistes, ens està situant amb l'acció. Aquesta és una obra d'Akram Satari, és un artista libanès, forma part d'una generació de joves artistes sorgits justament d'aquest territori, com després veurem Rabin Moroué, per exemple, que es preocupen per els fets polítics, socials, les repercussions amb la identitat del seu país, que han tingut doncs, les guerres, la guerra civil, etc., que han anat patint. Ella, a veure, és una persona de cinema, Akram Satari. Ell se sent hereu doncs, dels grans mestres com Godard, com Pasolini, vull dir, ell en parla i se sent un cineasta. I per tant les seves obres són molt cuidades a nivell cinematogràfic. Però sempre tenen un element misteriós. En aquest cas, com dic, tenim aquesta música que ens està situant, és el so d'un mujahidí que està cridant a oració, però l'acció bueno, té un algo de misteriós, vull dir, realment els has de mirar per acabar entenguent què és el que està passant. La pel·lícula té com a dues parts molt diferenciades, aquesta que estan en aquest interior així fosc, està protagonitzat per dos homes, un més gran que està en primer terme, que el que està fent és estar embolicant el que podríem pensar que són explosius, està embolicant. En canvi, el de darrere està cosint una prenda de roba i aquesta acció doncs, és així. I aquí, això si voleu, ens recorda una mica aquella manera d'actuar d'alguns artistes bascos que comptaven també amb la nostra interpretació del que veiem. Recordeu quan veiem el Jon Miquel Euba, per exemple, aquella obra de les poesies del Gómez de la Serna. Són uns missatges de Gómez de la Serna, però sempre ens deixava lliure que nosaltres, amb la informació que tenim de lo que és el conflicte basc, etc., hi puguem afegir una part d'interpretació. Entonces, ells actuen una mica així. Aquí no te fan un al·legat clar de res, simplement veus aquestes persones que s'estan preparant. I després, la segona part de la pel·lícula, els veurem a l'aire lliure. O sigui, surten d'aquest àmbit tancat i és aquí on intueixes el que van a fer. Bé, aquesta és una obra de Latifa Eckhart, una cosa així. Latifa, li diem Latifa perquè ens resulta molt més fàcil. És una jove artista marroquina que que sol fer instal·lacions que es mouen entre diferents paràmetres. Per una part, sol utilitzar sempre elements de la vida habitual, corrent, quotidians. En aquest cas, són papers de calc, són papers carbó, blaus. Però també pot utilitzar tasses, tisses, plats, taules, o sigui, sempre uns elements que la podrien, diríem, acostar en el món quasi de l'art pobre, si ens situéssim amb això. Ella se declara seguidora o admiradora d'alguns dels artistes minimal i d'algun artista conceptual, com podria ser Lawrence Binner, per exemple, el textos que tenim a l'atri, a la paret del fons de l'atri, o de Richard Serra. Això vol dir que amb les seves obres sempre hi haurà una economia de mitjans, mitjans modestos i unes composicions senzilles, però normalment amb un gran dramatisme. Ella és una dona que, tot i la seva joventut, que deu tenir uns 37, 38 anys, no sé, em sembla més o menys una cosa així, mostra preocupació no només pels problemes socials i polítics actuals, sinó que també remunta a lo que va ser el 68, amb les diferents revolucions, diferents alçaments, etc. I la seva obra sempre ha estat imbuïda, per una part, per aquests moviments sociopolítics i per l'altra part també per el que se'n diu el feminisme de la diferència. També està sempre molt posicionada. En aquest cas, aquesta obra té un títol en francès, ella parla francès, se diu Achat Stencil in Revolution. Seria cada estèncil, l'estèncil sabeu que és aquella tècnica que se van fer en foradets i després passaven tinta i era una manera de fer missatges revolucionaris i després poder-los passar per una màquina multiplicadora. Sembla ser que aquesta frase que diu cada estèncil o cada matriu pot contenir una revolució, sembla ser que va ser una frase que Yasser Arafat va dir referint-se justament en el maig del 68 a França, moviments que hi havia hagut a Amèrica del Nord també en aquest moment, i tenia aquest esperit de lluita dintre d'ell. Aleshores, aquesta obra, com us dic, està feta de papers carbó, enganxats directament en el mur, com veieu, i després està ruixat amb una mena d'alcohol, acetona molt potent, que accentua, doncs, per una part, aquest gest, veieu que és una cosa que es veu clarament, el gest de la persona tirant el líquid, amb tot el que això pot contenir de dramàtic, és aquest gest de tirar directament i amb força. Ella, no sé si vareu veure una exposició que es va fer fa poc a la Fundació Miró, que era la col·lecció Hans Nefkens, que hi havia una obra també d'ella que era de maons, tots tenyits de vermell, i era també molt impressionant, o sigui, era un espai amb un terra així, que vol imitar el formigó vist, o sigui, que no hi ha rajola sofisticada, i després tot un mur de maó amb tintura, una mena de tint, de color vermellós. Per tant, totes les seves obres tenen aquest component posicionat, polític, amb referències, etc. És una instal·lació que, evidentment, allò que a vegades hem parlat, de la pervivència de les obres a la col·lecció, absolutament efímer, vull dir, això, quan s'acabi, potser treu aquest paper i tornem a pintar.
Us guardeu les fotografies
com a... Hombre, no. Nosaltres ens guardarem les fotografies com a documentació, però amb la compra de l'obra tenim el dret de poder tornar a reproduir aquesta instal·lació a la propera exposició o, si algú ens la demana en préstec, ho podem tornar a reproduir.
I ha de ser exactament igual a la superfície igual? No necessàriament.
No necessàriament en aquest cas. El concepte. Ha de ser un espai envolvent que aconsegueixi donar-nos aquesta dimensió com a de capella muda, en aquest cas. En aquest cas, mireu que és el gest, el que és el vocabulari en el que ens trobem, l'element lèxic d'aquest llenguatge de la Latifa, justament aquest gest que dona lloc en aquest dramatisme de contrast de color. L'obra que veurem aquí és una obra de James Coleman, que algun de vosaltres segur que la coneixeu, els més assidus la coneixeu. So Different and Yet, de James Coleman. Coleman és un artista irlandès que basa tota la seva preocupació amb l'obra és, un, sobre el llenguatge, dos, sobre la percepció, i tres, podrien dir, sobre els còdics de la societat. Aleshores, per parlar d'aquestes coses, ell ha utilitzat, sigui les diapositives, o sigui el vídeo, el vídeo, diapositives i vídeo, bàsicament. Nosaltres a la col·lecció en tenim, em sembla que són quatre obres de James Coleman. Ell és una persona que se sent molt proper, per exemple, de Thomas Beckett, d'aquí també tenim peces a la col·lecció, irlandès com ell, i també sensibilitzat pels mateixos temes. És molt freqüent que amb les seves peces tingui, com hem vist amb altres autors d'aquest moment, referències concretes també al món de la literatura. I en aquest cas que veurem aquí, veureu que es tracta de... És un vídeo que va gravar amb una toma seguida de 50 i pico de minuts, en el que apareixen dos personatges, un és un pianista i l'altre és una noia que està en primer pla, explicant tot un monòleg. És lo destacable d'aquesta obra és, primer, aquesta noia està parlant amb un anglès amb un fortíssim accent francès, exageradament, amb la qual Coleman aprofita per fer una referència en aquest món de les identitats lligat pues, a la veu, a la parla. Per l'altra part, aquesta noia també va vestida d'una determinada manera. Aquesta manera d'anar vestida per Coleman és una al·lusió en aquests còdics que ens fan imaginar coses de les persones només per uns determinats còdics socials que hem fet entre tots, però que poden no voler dir res en el fons. I en tercer lloc, dir-vos també que el que aquesta noia parla o fa referència és en aquell llibre. És un llibre que es diu Clarissa, és una novel·la, Clarissa, del segle XVIII, d'un escriptor anglès que es diu Richardson, i sobre aquesta història és sobre el que parla aquesta persona. Clarissa és una novel·la que s'hauria d'inscriure en la tradició de la novel·la gòtica, aquestes novel·les que eren mig de por, però també mig de seducció, i mig així amb històries una mica rares, i parla d'una noia que fuig d'un possible matrimoni forçat, se busca un protector i aquest protector és superdolent i la fa passar-ho molt malament. Aleshores, aquesta història li dona peu a Coleman per ell fer la seva obra. Bé, passeu, veieu una mica aquests diferents elements. Només recordar-vos com Coleman és de cuidadors amb la posada en escena de totes les seves obres, amb el tema del so, amb el tema de la imatge, la sensació que ell ens vol fer tenir. Bé, en aquest espai ens trobem en dues coses diferents. Per una part, hem posat en aquella taula una zona de consulta de les obres de so de Vito Acconci. Sabeu, vàrem fer una exposició a Vito Acconci fa uns anys, al MACBA, i una de les parts desenvolupades en aquella exposició i que des d'aleshores es va quedar aquí va ser el que ell en diu el vídeo Audio Data Bank, l'Audio Data Bank, i allà es poden consultar doncs, totes les obres, és bastant bueno, fàcil i còmode de fer. I després aquesta altra sèrie d'imatges és d'un artista francès, que bueno, és francès però es diu Skolkov, que va treballar uns anys a Amèrica, després va tornar a Europa, va estar estudiant la fotografia dels grans fotògrafs documentalistes, tant americans com francesos, però ell va decidir que no li interessava exactament això, sinó que volia treballar el tema del retrat, del qual es treuren justament aquests trets d'identitat que veiem en Coleman, que parlava dels accents, no? De com la veu pot donar trets i tal. Ell parla justament bueno, de com el físic, el que portes, com ho portes i tal, pues, identifica col·lectius. I ell aquí en concret va fer unes sèries d'imatges fetes a Barcelona amb motiu de l'exposició aquella que havíem parlat l'altre dia, també de Survey, el reportatge, aquell gran reportatge fotogràfic sobre la ciutat de Barcelona. Ell va estar treballant amb gent de la ciutat, pertanyent a grups, pues, de Latin Kings, etc, etc, que són els que tenim aquí, que en aquest moment, pues, van formant part d'aquesta identitat canviant de la nostra ciutat. Per tant, és un discurs sense paraules, però igualment visual en aquest moment, que seria una mica connectable amb el que hem vist Coleman a través de la veu, muntades a través dels gestos, etc. Bé, aquí ens trobem davant de l'obra d'un altre d'aquests artistes libanesos que han entrat en el panorama de l'art occidental amb molta força en els últims anys, que és Rabih Morueh. És de la mateixa generació que la Kram Zatari que hem vist abans i també d'alguna manera comparteix les mateixes inquietuds d'identitat, de país, de territori. Ell és un, així com Kram Zatari venia o ve del món del cinema, ell, Morueh, és una persona molt vinculada en el món del teatre. Sembla ser que en el Líban, durant els anys de la guerra, el teatre va ser una de les vies d'expressió més utilitzades, una de les maneres de contestar tot el que estava passant més potents. I ell és una persona, pues, vinculat en aquest món. Aquesta obra en concret, que se diu Cara A, Cara B, fent al·lusió a les cares d'una cinta de caset, ens parla del següent. Per una part, dels temes aquest d'identitat vinculats al llenguatge i per una altra part d'un costum que s'ha fet servir durant anys, que era que les famílies que estaven disperses geogràficament tenien com a mitjà de connexió entre ells de gravar-se casets. I els casets gravats en la veu dels familiars, pues, és una manera que en zones en perill o en zones amb les que hi ha conflicte és habitual de fer-se arribar notícies. Això va vincular, com us dic, a temes d'identitat nacional vinculats amb la parla. Aquest treball, en concret, està centrat, a més amb imatges d'ell i de la seva família, amb el fet de que un germà d'ell, que estava vivint a Cuba, els hi va enviar a ell i a la seva família, gravat amb un caset, una música cubana, amb una música cubana. Ells, quan això arriben al Líban, resulta que ho graven, però amb un aire, amb un so, que venia de Rússia, i tradueixen a la seva llengua. I una vegada tenen aquest caset amb aquesta nova transformació, ho envien amb un altre germà seu que està vivint justament a Rússia. No? Aleshores, bueno, ell ho utilitza per aquesta transposició d'idiomes i de músiques també alhora. No sé si recordeu que tenim una peça d'una noia que es diu Danica Dakic, que també feia algo semblant, o sigui, era una persona que havia recollit músiques, antigues músiques, crec que eren hongareses o així, d'un país de l'antiga Iugoslàvia, sí, un país de l'est, i també havia anat estudiant com aquests sons d'aquestes cançons havien arribat en els països on ells havien emigrat i com allà s'havien transformat. Aleshores, Rabih Morueh treballa sobre aquestes idees. Identitat i comunicació, lligada, pues, com dic, a la paraula i a l'accent. No és una obra, evidentment, globalitzada completament, no? El fet d'extrapolar. Aquesta és una obra de la col·lecció La Caixa. Té un títol molt curiós que es diu Posa el cap a la cadira, posa, o no sé què, posa no sé què en el barret. És un títol així com una mica surreal i és una d'aquestes ordres que el mim de darrere està escoltant. Està escoltant. Aquesta veu que sentim són unes ordres absolutament absurdes que el mim de darrere està rebent i obeint d'una manera amb absolut qüestionadora de res. O sigui, simplement executa les ordres. Per l'altra part tenim aquesta imatge de la cadira suspesa del sostre, que ara en parlarem. O sigui, sabeu que Bruce Nauman és una de les grans figures de l'art contemporani internacional, que la seva carrera ha passat per diferents etapes. Recordareu que sempre que parlem del cos i dels vídeos que es fan a finals dels 60 i dels 70, sempre tenim vídeos de Bruce Nauman experimentant amb el seu propi cos dins l'espai. Fa aquells vídeos que ell rebota contra la paret o s'estira a terra. Algun tipus d'experiments amb moltes relacions amb Vitua Conchi, per exemple. Després d'aquesta fase més lligada en el seu propi cos, tindrà una època en la que farà construccions pseudo-arquitectòniques, però que posin la persona en situacions més o menys compromeses. Són típics uns corredors que construeix, en els que cada vegada és més estret i que el visitant s'hi ha de ficar i aconsegueix tenir una situació com una mica anguniosa. Però després, a mesura, ja dins els anys, ja duen els anys 80 avançats, la seva obra s'ha anat cada vegada polititzant més, posicionant-se més, fins que al final ha arribat a una situació d'allunyament del món de l'art, i ell ara viu en un ranxo enmig d'un desert, molt allunyat de tots els focus de creació, com una mica un cert desengany, potser, si volem, de la nostra societat o del món també artístic en el que estem ficats. Aquesta obra podria estar una mica a camí o a prop d'aquestes obres més polítiques que parlàvem, perquè fa dues reflexions. Per una banda, aquest mim que obeeix sense tenir en compte unes ordres absolutament incoherents ens parla precisament d'aquest poder incontrolat, irracional, que està obligant algú a fer unes coses absolutament il·lògiques, parla d'aquesta alienació d'aquest personatge que es deixa arrastrar sense pensar, i per l'altra part incorpora aquesta cadira, que és una de les coses que se senten, posa això a la cadira, vull dir, el vincle està fet amb la veu i la cadira. Posa dins aquesta peça la cadira, que per ell té relació també amb les cadires, diu ell, que apareixen amb unes memòries d'un presoner americà, que ara no recordo el nom, però tampoc és especialment rellevant, en el que parla de les tortures i dels interrogatoris que la policia americana en un cert moment infligia, i sempre tenien la cadira com a element protagonista. I de fet la cadira està en moltes altres obres de Bruce Nauman. Jo no sé si recordaríeu ara aquella exposició gran que vàrem fer de la col·lecció de Reinhard Onash, que a la torre hi havia una peça molt contundent, que eren dues bigues de ferro, que cada una en els cantons tenia la forma d'una cadira, una cadira com invertida. Doncs aquestes cadires eren exactament el mateix, tenien la mateixa forma i eren sempre una referència a les cadires que ell en diu com a de tortura. I per tant aquesta obra té ja aquest component de crítica cap a la dominació malentesa, cap a aquestes coses. Aquesta seria l'última obra, que és una peça de Beckett. Beckett, de Samuel Beckett, l'home de teatre i l'escriptor. Sabeu que a la col·lecció teníem ja una altra obra, que és de film, la pel·lícula, que era una obra que va tota sobre la percepció, justament. És un personatge amb uns ullots molt grans que va caminant per una ciutat, i, en fi, segur que la recordeu. En aquest cas hem comprat una obra d'ell, també, que en principi va ser una obra de teatre, que ell la va escriure, em sembla que va ser l'any 71 o 72, és una peça teatral, que se diu No Tai, No sóc jo, No Tai. I dos anys o tres anys després, a l'any 74 o 75, aquesta obra teatral va passar a ser una peça de televisió. La va fer per la BBC, la varen enregistrar. I és una obra, com veureu, amb la que un personatge, que no te diuen si és home o si és dona, va parlant sobre unes experiències vitals molt intenses, sobre fets que han passat, però al mateix temps els va negant. Per això se diu No Tai, si ho escolteu una miqueta, no? Va dient perquè tal, perquè no sé què, perquè han fet això, han fet l'altre, tal, però no sóc jo, no sóc jo. Aleshores, és una peça molt paradigmàtica de Beckett, primer perquè l'inscriu, evidentment, dins aquest món del teatre de l'absurd, que ell també va ser una personalitat, Després, perquè ens parla d'aquestes preocupacions que per ell eren clau, que eren justament les qüestions d'identitat i després de com el llenguatge pot servir o no per definir-la. Aquestes són moltes de les preocupacions que es trobaven amb les peces de Beckett, i aquesta obra, doncs, bueno, han cregut que com a final d'aquesta exposició, que justament parla de tots aquests temes, doncs que s'hi adeia molt bé. Nosaltres haguéssim volgut fer una projecció molt més petita d'això. Gairebé, si haguéssim pogut, volíem anar en el tamany de boca natural, o sigui, haguéssim fet una presentació així tot negre amb la boca petita. Però realment condicionaments tècnics ens ho han impedit, perquè haguéssim volgut guardar el tamany de televisió, d'alguna manera, fer-ho gairebé d'identitat. Però bé, creiem que la peça s'ho val, si voleu passem, la travessem i després ja amb aquesta acabarem. A més, també és aquest personatge que no té cara, només té veu. Només existeix per la seva veu, no té res més. Se diu d'aquesta peça també que aquesta boca, al no veure cap altre tret, no veure res més, es converteix gairebé en un esfínter. Està com a vomitant, està traient fora tota aquesta identitat. L'està vomitant.